Bon dia. El projecte de regeneració del nucli antic d'Olot preveu destinar un miler d'habitatges que es podrien destinar al pla territorial sectorial.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La participació, evidentment, de tot el plenari, de tots els grups municipals representats, com també de totes les entitats socials, però també de les persones que segurament, diguem-ne, no es poden sentir representades dins de les diferents entitats que vetllen pel dret a l'habitatge. És a dir, intentarem fer una política de participació molt oberta a l'hora de redactar doncs, aquest document.
És el regidor d'Habitatge d'Olot, Jordi Güell. En aquest sentit, després de l'aprovació del document a nivell català, a partir del mes vinent s'obriran convocatòries. Segons explicava en el darrer ple l'alcalde d'Olot, Pep Berga, la Generalitat projecta que es necessiten 300.000 habitatges en els propers 20 anys. De seguida repassarem aquest i altres temes. Abans, però, com sempre, avui és divendres 31 de gener del 2025 i hi ha més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Encara en habitatge, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles està revisant el POUM per adaptar-lo a les necessitats actuals i per disposar de més habitatges. Segons l'alcalde Marc Puig, el poble podria tenir, en un futur, uns 190 habitatges més. Paral·lelament, han demanat a la Generalitat un llistat d'habitatges del poble amb opció de compra.
Acabar el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que ens permetrà tenir zones per edificar i ajudar en aquesta demanda que tenim de, sobretot, molta gent jove que es vol emancipar i que vol quedar-se a viure al poble, o aquells que són fora i que volen tornar en el municipi que ara mateix no troben habitatge.
L'extreballadora de la residència Torreblanca, investigada pel brot de coronavirus del 2021, diu que tenia tos crònica i no Covid-19. Per la seva banda, els responsables del centre declaren que la van fer fora per incomplir el protocol i no notar si tenia febre o no en tenia. La part acusatòria, encapçalada per una de les famílies afectades, considera que la investigada va cometre una greu irresponsabilitat. L'advocat de l'acusació particular és Álvaro Machado.
Valorant totes les declaracions d'avui, no puc fer una altra cosa que confirmar doncs que l'apunten a ella com a principal responsable del brot que va haver a l'agost del 2021 en aquesta residència, que no va ser un descuit de protocols i un desgraciat accident, sinó va ser més una conscient negligència.
Comencen les obres de millora a les escales d'accés al volcà Montsacopa. Les actuacions es dividiran en tres fases i es preveu que estiguin acabades abans de començar l'estiu. Els treballs tenen un cost aproximat d'uns 285.000 euros que són finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística que s'ha atorgat al Consell Comarcal de la Garrotxa. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Respectant el relleu del volcà, respectant tota la sinuositat del camí i, per tant, doncs estem contents amb aquesta actuació perquè pensem que ens permetrà consolidar-la, millorar aquesta accessibilitat al volcà Montsacopa, perquè les escales que hi havia a dia d'avui amb aquests llistons de fusta es anaven desgastant, també provocaven una certa erosió en el terreny que sabem que podrem evitar amb aquesta nova solució, que serà doncs aquesta escala metàl·lica permeable i que, per tant, doncs serà molt més respectuosa en tot aquest entorn.
I el Farro serà el protagonista del cap de setmana a la Vall de Bianya. Arriba la 18a edició de la fira, que compta amb una xerrada aquest dissabte a la tarda i una matinal amb diverses activitats a la zona esportiva el diumenge. Hi haurà degustacions, exhibicions d'oficis antics i també hi haurà tallers per la mainada. El responsable de la fira del Farro de la Vall de Bianya és David Darner.
Aquest any, com les altres edicions, sempre hi ha una xerrada. Aquest any és una xerrada molt interessant, a més és feta per un vianyenc, com és en Jordi Zapata, que és una persona molt coneixedora del nostre territori, naturalista i meteoròleg d'aquí de la Vall de Bianya, que ens farà una xerrada a través del paisatge de la Vall de Bianya.
I avui en l'àmbit esportiu, Roger Vidal serà el nou tècnic de la Unió Esportiva Olot. El fins ara segon entrenador de Pedro Dolera agafa les regnes del primer equip per intentar salvar la situació. L'estrena serà aquest diumenge al camp de l'Andratx, un rival directe que té 4 punts menys que l'Olot. El director esportiu, Sergi Reset, destaca els motius que els han portat a prendre aquesta decisió.
Bueno, ja dic, potser hauríem de canviar altres coses, no? I no només l'entrenador, però, repeteixo, el més fàcil és canviar una persona que no 18 jugadors, no? O altres o altres canvis. No sé si de forma justa o injusta, segurament és injusta, no?, que moltes vegades l'acaba pagant l'entrenador, però bé, és del que es pot fer per intentar doncs, que l'equip mostri més seguretat i bé, doncs creiem que, o esperem doncs, que amb un canvi hi hagi una reacció.
I gairebé un miler de persones es reuniran aquest diumenge per córrer contra el càncer a Olot. Serà en la 11a edició de la Run for Cancer, una cursa que recull fons per la investigació d'aquesta malaltia. Els participants podran escollir, com els últims anys, entre el recorregut de 5 o de 10 quilòmetres. Escoltem el delegat a Olot, Dani Codinac.
El recorregut de 10 quilòmetres se surt de l'estació a les 10 del matí fins al bicicarril. Després, on hi ha el camp de futbol del Collell, hi ha un caminet que s'enfila cap amunt en direcció a Sant Valentí de la Pinya. Hi ha un avituallament a dalt a Sant Valentí de la Pinya. Baixem cap a la casa del Puig i del Puig anem a buscar les escales de Montolivet. De les escales de Montolivet, després anem en direcció a Muntanya Pelada i a Muntanya Pelada a la casa dels pescadors i tornem cap a l'estació que donarem l'esmorzar.
I avui a la contraportada, la Garrotxa reviurà la ruta de l'exili. Ho farà aquest dissabte amb una caminada des de Cedernes fins a Sant Llorenç de Cerdans, al Vallespí. Organitzada pel PEOC i l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya, la ruta seguirà els camins que van travessar centenars de persones en la seva fugida cap a França a finals de la Guerra Civil. Un acte de memòria i homenatge a tots aquells que van lluitar per la seva llibertat. El president de l'Amical és Raül Valls.
Tot allò que segueix sent avui important recordar i que aquella república i que aquell moment enfront del feixisme es va defensar, no? I crec que doncs per això és important recordar aquelles, ja no els fets luctuosos o tristos només, sinó els valors de la gent que van haver de marxar per haver defensat doncs, la legalitat republicana.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I més enllà dels volcans, és notícia... Doncs és notícia tot això. Illa mobilitzarà 18.500 milions en 5 anys perquè Catalunya lideri l'economia espanyola. El president presenta un pla que s'aprovarà dimarts perquè Catalunya sigui puntera a Espanya i Europa, amb un model de prosperitat compartida. Un excol·laborador de Toni Comín el denuncia a l'Eurocambra per assetjament sexual i psicològic. L'eurodiputat electe ha negat els fets en un comunicat i Junts ha posat en marxa una investigació interna. La concentració a la Casa Ursula de Barcelona aconsegueix ajornar el desallotjament d'un veí. La comitiva judicial ha posposat el llançament davant la impossibilitat de dur-lo a terme en condicions de seguretat. Nova baixada del tipus d'interès del Banc Central Europeu per reactivar l'economia. Els més baixos en 2 anys, els tipus oficials baixen 0,25 punts fins al 2,75% davant l'estancament de la zona euro. Faltaven controladors durant l'accident aeri a Washington, segons un informe preliminar. L'Autoritat Federal d'Aviació apunta que hi havia menys personal de l'habitual en el moment del xoc. I en successos, en l'àmbit també internacional, maten a trets durant un directe de TikTok el refugiat iraquià que va cremar l'Alcorà a Suècia. Salwan Momika va generar el 2023 un conflicte diplomàtic entre Estocolm i diversos països islàmics.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia ha començat més fred, una mica més fred, tampoc fa molt, molt fred, però vaja, 1 sota 0 a Vic, a Olot 0 graus, 1 sota 0 a Gombrèn al Ripollès, i ahir va acabar el dia amb pluja, aquesta matinada encara alguna pluja que ha caigut cap a l'Empordà, bàsicament, punts del Ripollès, una petita nevada, una petita enfarinada, 2-3 litres al nord del Ripollès, d'1 a 10 litres, aquí sí que va ploure més, cap a l'Empordà, especialment Costa Brava, Cap de Creus i la zona de Llançà i Port de la Selva. Bé, l'ambient avui una mica més fred, algun banc de boira cap a Osona, les temperatures arriben a alta muntanya 7 sota 0 a la Tosa i a Das arriben a 3 sota 0. També a Olost, al Lluçanès, 3 sota 0. De dia, màximes de 12 a 15 i puntualment 16 o 17. Amb un dia de clarianes, en principi sense precipitació, no es descarta a la tarda 4 gotes o 4 polves de neu al Pirineu Oriental, però avui és un dia doncs amb sol o mig ennuvolat. No preveiem cap canvi important de moment. Al cap de setmana hi ha petits canvis de matinada o matí aquest dissabte. Anem a pams. Un cap de setmana que pot començar amb una bossa d'aire fred que ens entrarà pel Golf de Lleó. Matinada, matí d'aquest dissabte, algun xàfec pot caure a qualsevol indret, sobretot comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Osona, la Selva, les Guilleries, i algun floc de neu pot arribar a 600 o 700 metres. Això seria matinada, matí. La nevada que pugui caure seria més aviat feble, però cap a la tarda ja s'allunyaria. L'ambient notablement fred, baixa la temperatura i a la tarda ja hi hauria més clarianes. I diumenge molt diferent, amb sol, cel ben blau, vent de gregal, temperatura més baixa de matinada i una mica més alta de dia. Per tant, cap de setmana relativament estable, però amb aquesta pertorbació de neu a cota una mica baixa de cara a dissabte, matinada i matí.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I tal com avançàvem fa uns instants, el projecte de regeneració del nucli antic d'Olot preveu destinar un miler d'habitatges que es podrien destinar al Pla Territorial Sectorial. Després de l'aprovació del document a nivell català, a partir del mes vinent s'obriran convocatòries. Segons explicava en el darrer ple l'alcalde d'Olot, Pep Berga, la Generalitat projecta que es necessitin 300.000 habitatges en els propers 20 anys. Roger Isern.
Fa uns mesos i després d'una espera de gairebé 5 anys, la Generalitat va aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge per assolir el 15% d'habitatge assequible a Catalunya en 20 anys. El decret també fixa la reserva de sòl per a protecció pública complint amb la llei del dret a l'habitatge de l'any 2007. Un document que ara permet actuar als ens locals, com és el cas de l'Ajuntament d'Olot, que segons el mateix equip de govern ja fa temps que treballen per traçar les línies que beneficien la ciutat en matèria d'habitatge. Però exactament què detalla aquest pla? Ho ha explicat el regidor d'habitatge d'Olot, Jordi Güell.
El sostre edificable per habitatge protegit a partir de les previsions de creixement i també a partir de les previsions, o sigui, del creixement, diguem-ne, endogen de la pròpia ciutat, com també, diguem-ne, de les previsions de creixement que puguin venir, diguem-ne, de les dinàmiques socials, diguem-ne, de país. Sense aquesta informació és impossible planificar d'una manera coherent amb la resta del país les nostres polítiques d'habitatge.
Güell també ha remarcat que sense aquest document aprovat no es podia avançar per decidir què fer en matèria d'habitatge arreu de la ciutat. Ja amb aquest pla aprovat per la Generalitat, el regidor d'habitatge diu que la participació serà una de les bases destacades de l'estratègia que impulsaran.
La participació, evidentment, de tot el plenari, de tots els grups municipals representats, com també de totes les entitats socials, però també de les persones que segurament, diguem-ne, no es poden sentir representades dins de les diferents entitats que vetllen pel dret a l'habitatge. És a dir, intentarem fer una política de participació molt oberta a l'hora de redactar doncs, aquest document.
Com ja se sap, des de fa mesos Olot treballa amb el pla de regeneració del nucli antic liderat per l'arquitecte Itziar González. En els pressupostos d'aquest 2025 s'hi destinen 1,3 milions d'euros en un estudi que determina que hi ha un miler d'habitatges que es podrien mobilitzar. En va fer referència l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en el darrer ple del consistori.
Estem treballant amb el projecte de regeneració que, com bé saben, doncs, l'Itziar González identifica doncs, a prop d'un miler d'habitatges doncs, que es podrien en aquest àmbit que hem determinat que es podrien mobilitzar en aquests propers 20 anys, tant de bo siguem capaços, perquè és una feina complexa i molt costosa, molt difícil de portar a terme.
Segons Berga, aquest proper mes de febrer sortirà una convocatòria de solars i mesos de més endavant una nova convocatòria on l'Ajuntament d'Olot s'hi podrà presentar.
I encara en habitatge, l'Ajuntament de les Planes està revisant el pla d'ordenació urbanístic municipal per adaptar-lo a les necessitats actuals i per disposar de més habitatges. Segons l'alcalde, Marc Puig, el poble podria tenir en un futur uns 190 habitatges més. Paral·lelament, han demanat a la Generalitat un llistat d'habitatges del poble amb opció de compra. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix revisant el pla d'ordenació urbanístic municipal i posant-lo d'acord amb les necessitats actuals dels veïns i del mateix poble. Amb el nou document preveuen poder disposar d'espai al poble per poder tenir en un futur fins a 190 habitatges més entre el barri de la Badruna, l'estació i el Pla. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
Acabar el POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que ens permetrà tenir zones per edificar i ajudar en aquesta demanda que tenim de, sobretot, molta gent jove que es vol emancipar i que vol quedar-se a viure al poble, o aquells que són fora i que volen tornar en el municipi que ara mateix no troben habitatge.
Paral·lelament, des del consistori han demanat a la Generalitat un document per saber quins habitatges amb opció de compra hi ha al poble.
En segon lloc, estem treballant també amb la Generalitat que ens faciliti el llistat d'habitatges que tenen ells amb opció de compra per valorar quins són aquells que poden ser més interessants per posar-los a disposició de polítiques de joventut o serveis socials i ampliar l'oferta del parc d'habitatge del municipi.
Amb tot plegat, des del consistori esperen trobar solucions a la falta d'habitatge a les Planes, un mal de cap per a molts municipis.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Altres notícies, l'extreballadora de la residència Torreblanca, investigada pel brot de coronavirus del 2021, diu que tenia tos crònica i no Covid-19. Per la seva banda, els responsables del centre declaren que la van fer fora per incomplir el protocol i no anotar si tenia febre o no en tenia. La part acusatòria, encapçalada per una de les famílies afectades, considera que la investigada va cometre una greu irresponsabilitat. Roger.
Els responsables de la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts han confirmat aquest dijous en el judici celebrat a Olot que van decidir acomiadar la treballadora al veure que, a criteri seu, havia incomplert el protocol. Un protocol que marcava que si algun treballador tenia símptomes de Covid-19 havia de comunicar-ho i no desplaçar-se al centre. A més, l'advocat de l'acusació particular, Álvaro Machado, explica que la investigada va anar a treballar amb tos, mocs i febre i que així ho va fer saber a les seves companyes. En aquest sentit, Machado considera que, més enllà de ser una obligació perquè ho dicta el protocol, és de sentit comú.
Valorant totes les declaracions d'avui, no puc fer una altra cosa que confirmar, doncs, que l'apunten a ella com a principal responsable del brot que va haver a l'agost del 2021 en aquesta residència, que no va ser un descuit de protocols i un desgraciado accidente, sinó va ser més una conscient negligència.
Una versió que, però, xoca frontalment amb la que argumenta l'advocada de la treballadora. Mònica Avilar explica que la seva clienta ha declarat que tenia tos crònica i que així ho han demostrat aportant un informe mèdic. Vilar diu que la treballadora no tenia símptomes i que només va comentar a les seves companyes el fet que tenia tos des de feia uns mesos.
Consta una declaració d'una companya que, efectivament, la treballadora investigada té tos crònica i així ho afirma l'altra treballadora, que sí que ja feia mesos que tenia aquella tos crònica, però no que tingués símptomes de Covid.
Una tos amb la que la investigada hauria anat a treballar anteriorment als fets, però que en cap cas podien fer pensar la dona que estava contagiada de coronavirus. A més, Vilar recorda que la seva clienta es va fer un test el dia 28 de juliol, que va donar negatiu i que, per tant, va anar al seu lloc de feina els següents dies amb total normalitat.
En aquest aspecte està molt tranquil·la. Va anar a treballar el cap de setmana que consta la denúncia. Ella va anar a treballar amb una prova PCR negativa, la mateixa prova que feia la pròpia empresa. Llavors, per això ella estava molt tranquil·la, que no tenia ni símptomes ni, ni tenia la malaltia.
En aquest sentit, també Vilà ha destacat que la seva clienta va recórrer l'acomiadament i una resolució judicial va donar la raó a la treballadora, que va ser indemnitzada. Amb tot, des de l'altra part, no entenen per què no s'ha portat aquesta sentència, ja que serviria de prova de descàrrega contra la investigada. A més, Machado recorda que és una qüestió laboral i aquesta causa està oberta en un jutjat penal.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Comencen les obres de millora a les escales d'accés al volcà Montsacopa. Les actuacions es dividiran en tres fases i es preveu que estiguin acabades abans de començar l'estiu. Els treballs tenen un cost aproximat d'uns 285.000 euros que són finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística que s'ha atorgat al Consell Comarcal de la Garrotxa. Natàlia Moreno.
Un dels camins més emblemàtics de la ciutat són les escales d'accés al volcà Montsacopa. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa creien que era una zona que estava quedant malmesa i que necessitava una reforma. Des de fa uns dies s'estan duent a terme uns treballs de millora a les escales que fins ara eren graons fets de fusta i que havien perdut en certa manera la fixació i a més suposaven un perill pels visitants. De moment s'han retirat les escales i tota l'estructura existent que se substituirà per unes barres de ferro que han de donar continuïtat al camí. Ho explica el regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
Respectant el relleu del volcà, respectant tota la sinuositat del camí i per tant doncs estem contents amb aquesta actuació perquè pensem que ens permetrà consolidar-la, millorar aquesta accessibilitat al volcà Montsacopa, perquè les escales que hi havia a dia d'avui amb aquests llistons de fusta es anaven desgastant, també provocaven una certa erosió en el terreny que sabem que podrem evitar amb aquesta nova solució, que serà doncs aquesta escala metàl·lica permeable i que per tant doncs serà molt més respectuosa en tot aquest entorn.
El projecte de reforma es divideix en tres fases: una que s'ha executat al camí dels Horts i que també compta amb un soterrament de la línia elèctrica; la segona fase, que es basa en les escales d'accés a peu a Sant Francesc i que estan situades a darrere del cementiri; i finalment les obres de millora al camí d'accés del costat del cementiri. Les obres han tingut un cost exacte de 284.145 euros. La regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canàlies.
Aquesta actuació forma part dels plans de sostenibilitat turística en destins. Recordeu ara això, fa dos anys vam demanar aquesta subvenció des del Consell Comarcal i a través de Turisme Garrotxa. Ens vam obtenir 3 milions i mig d'euros, que en aquest cas inclouen 18 actuacions, que són actuacions de millora, sobretot en temes de transició verda i sostenibilitat, en temes d'intel·ligència.
Les actuacions de millora entorn del volcà Montsacopa ja han començat fa uns dies i la previsió és que els treballs estiguin finalitzats durant el mes de maig.
Més notícies. El Farro serà el protagonista del cap de setmana a la Vall de Bianya. Arriba la 18a edició de la fira, que compta amb una xerrada aquest dissabte a la tarda i una matinal en diverses activitats a la zona esportiva el diumenge. Hi haurà degustacions, exhibicions d'oficis antics i també hi haurà tallers per la mainada.
Tot i que la fira del Farro de la Vall de Bianya és aquest diumenge, els organitzadors i promotors de la fira ja fa dies que fan bullir l'olla, donant a conèixer la seva proposta i el seu producte. Dissabte passat van fer un tastet de Farro davant la plaça Mercat d'Olot i aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, es farà una xerrada prèvia a la fira, al centre cívic, que parlarà sobre el paisatge i l'art. En parla David Terner, responsable de la Fira del Farro.
Aquest any, com les altres edicions, sempre hi ha una xerrada. Aquest any és una xerrada molt interessant, a més és feta per un vianyenc, com és en Jordi Zapata, que és una persona molt coneixedora del nostre territori, naturalista i meteoròleg d'aquí de la Vall de Bianya, que ens farà una xerrada a través del paisatge de la Vall de Bianya.
Tot seguit es faran tastos i l'endemà, diumenge, serà el gran dia. Des de les 10 del matí, una quarantena de parades ompliran la zona esportiva i es faran exhibicions dels diferents oficis del camp. A 10:45 es farà la missa a l'església de Santa Margarida i tot seguit ballarà el gegant Farros Tremendos. També es farà ballada de sardanes i es duran a terme tallers infantils i a les 12 s'escollirà el nou padrí padrina de la Vall de Bianya.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en l'àmbit esportiu, Roger Vidal serà el nou tècnic de la Unió Esportiva Olot. El fins ara segon entrenador de Pedro de l'Era agafa les regnes del primer equip per intentar salvar la situació. L'estrena serà aquest diumenge al camp de l'Andratx, un rival directe que té 4 punts menys que l'Olot. Guillem Guardiola.
Setmana convulsa als despatxos de la Unió Esportiva Olot. Amb la idea de provocar una reacció i al capdavall un canvi en els jugadors, l'àrea esportiva del club va decidir aquest dimecres destituir l'entrenador Pedro de l'Era. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el director esportiu Sergi Raset ha destacat els motius que els han portat a prendre aquesta decisió.
Bueno, ja dic, potser hauríem de canviar altres coses, no? I no només l'entrenador, però repeteixo, el més fàcil és canviar una persona que no... 18 jugadors, no? O altres canvis. No sé si de forma justa o injusta, segurament és injusta, no? Que moltes vegades l'acaba pagant l'entrenador, però bé, és del que es pot fer per intentar, doncs, que l'equip mostri més seguretat i bé, doncs creiem que, o esperem doncs, que amb un canvi hi hagi una reacció.
Ara ja sense Pedro de l'Era al capdavant, el fins ara segon entrenador Roger Vidal agafa les regnes de l'equip. El de Castellfollit de la Roca no ho farà sol, sinó que estarà acompanyat de Ferran Roca, el seu home de confiança. Vidal va dirigir fa uns anys el conjunt juvenil de la Unió Esportiva Olot i va aconseguir pujar-lo a Lliga Nacional. També ha entrenat el Banyoles i el Figueres. Com a jugador amb la samarreta vermella, ha jugat gairebé 300 partits en 9 temporades. El director esportiu del club, Sergi Raset, també ha parlat del nou relleu a la banqueta.
I el veig convençut i preparat, després de parlar amb ell fa molt poc, perquè hi havia altres alternatives, però hem pensat que ell, que coneix la plantilla i que ho ha viscut i que ha estat de segon, es veu capaç de tirar això endavant, està convençut de que hi ha plantilla suficient com per tirar-ho i es veu capaç. Aleshores, l'avantatge és que ja coneix la plantilla.
Els jugadors estan centrats ja en el pròxim partit a les Illes Balears contra l'Andratx. El Municipal s'aplana, un rival directe amb 4 punts menys que els olotins ja van superar per la mínima la primera volta a l'estadi municipal. El maig començarà a les 12 del migdia d'aquest diumenge i es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans. Per cert, Roger Vidal ja podrà comptar amb el nou fitxatge, el davanter Rubén Henry, que ja s'ha entrenat amb els seus nous companys.
I en l'àmbit esportiu també hi ha solidaritat, i és que gairebé 1 miler de persones es reuniran aquest diumenge per córrer contra el càncer a Olot. Serà en la 11a edició de la Run for Cancer, una cursa que recull fons per la investigació d'aquesta malaltia. Els participants podran escollir com els últims anys entre el recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
Una marxa on diferents poblacions gironines s'uneixen per lluitar contra el càncer a les 10 del matí d'aquest diumenge al recinte firal d'Olot. Gairebé 1 miler de persones estan convocades a aquest lloc i a aquesta hora per córrer o caminar la ja coneguda Run for Cancer. Segons la delegació de la Fundació Oncolliga a Olot, la 10a edició l'any passat va aconseguir recaptar a la ciutat uns 8.600 euros. El seu delegat a Olot, Dani Codinac, explica que els participants podran optar entre el circuit més curt de 5 quilòmetres o el més llarg de 10.
El recorregut de 10 quilòmetres se surt de l'estació a les 10 del matí fins al bicicarril. Després, on hi ha el camp de futbol del Collell, hi ha un caminet que s'enfila cap amunt en direcció a Sant Valentí de la Pinya. Hi ha un avituallament a dalt a Sant Valentí de la Pinya. Baixem cap a la casa del Puig i del Puig anem a buscar les escales de Montolivet. De les escales de Montolivet, després anem en direcció a Muntanya Pelada, i a Muntanya Pelada a la casa dels pescadors, i tornem cap a l'estació que donarem l'esmorzar.
La Run for Cancer va comptar l'any passat amb 900 participants i amb uns 650 fa 2 anys. Tot apunta que aquest diumenge la participació tornarà a ser multitudinària per donar suport a la investigació d'aquesta malaltia que ens toca de tan a prop. Codinac assegura que la majoria de persones venen de la mateixa comarca.
La gent ve d'arreu de la Garrotxa. Bueno, l'any passat van venir gent del Ripollès, també va venir una gent de Sabadell, que va tenir una experiència malauradament malament i va veure això. Volia conèixer també una mica la zona d'Olot i la Garrotxa i va venir a fer la ruta, però normalment és tot zones de la Garrotxa.
Tota la recaptació anirà destinada de forma íntegra a la Fundació Oncolliga per ajudar els malalts de càncer i a les seves famílies. La sortida de la Run for Cancer tindrà lloc aquest diumenge des del recinte firal a partir de les 10 del matí, tot i que mitja hora abans es farà un escalfament general i quan acabi la cursa una sessió de zumba.
I avui a la contraportada, la Garrotxa reviurà la ruta de l'exili, Natàlia.
El 23 de desembre del 1938, l'exèrcit franquista va iniciar la seva ofensiva final sobre la Catalunya republicana. La caiguda de Barcelona el gener del 39 va comportar l'evacuació de milers de persones en direcció a la frontera amb França. Un dels antics itineraris utilitzats a la Garrotxa va ser l'antic sender medieval que va de l'Alta Garrotxa al Vallespí. Precisament aquest camí va ser la via cap a l'exili que va utilitzar la família de Joan Serrat, el darrer alcalde de República d'Olot i pare del ja conegut Maqui Olotí, en Sisquet. Però com ells, centenars i milers de persones més. Amb la por constant de ser capturats o perdre's pels boscos, van seguir rutes llargues i perilloses, travessant muntanyes i camins difícils fins a arribar a França, on esperaven trobar refugi. Precisament per commemorar aquest episodi, el PEOC i l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya han tornat a organitzar aquest dissabte una nova ruta de memòria. Com ja va passar el 2019 i el 2021, el recorregut començarà a Sedernes, un dels punts claus d'aquesta retirada, i acabarà a Sant Llorenç de Cerdans, en territori francès. Raül Valls, president de l'Amical, explica que els participants podran entendre la duresa d'aquell viatge i rendir homenatge a aquells que van haver de deixar-ho tot per sobreviure.
Crec que l'aspecte de memòria, de recuperar aquest passat és important, no? De recordar que això va passar i sobretot de posar en valor avui els, de posar doncs, aquells valors, diguem, que van impulsar la república. Tot allò que segueix sent avui important recordar i que aquella república i que aquell moment enfront del feixisme es va defensar. No? I crec que doncs per això és important recordar aquelles, ja no els fets luctuosos o tristos només, sinó els valors de la gent que van haver de marxar per haver defensat doncs, la legalitat republicana.
Encara que la majoria de persones van seguir rumb a la vall de Camprodon i al Coll d'Ares, unes 40.000 persones van passar per la Garrotxa optant per la ruta de Sedernes com a camí cap a l'exili. Una ruta que, tot i la duresa del terreny, es va convertir en l'únic camí cap a l'esperança i la salvació, un símbol de la resistència i un camí cap a la llibertat.
Nosaltres ho deixem aquí, acabem aquesta contraportada amb aquest retorn de la Garrotxa a la ruta de l'exili. Com dèiem, ho farà aquest dissabte amb una caminada des de Sedernes fins a Sant Llorenç de Cerdans, al Vallespí, organitzada pel PEOC i l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya. Com dèiem, nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir també actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també, com sempre, a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon divendres i ens veiem a l'informatiu del vespre amb en Roger Isern.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.